se'ns menja. La marginalitat som tots. I penso, doncs, que li hauríem de donar una repensada a la solidaritat entre persones i entre col·lectius, però també hauríem d'exigir molt més als partits polítics, sobretot els que més presumeixen de ser d'esquerres i que fan unes polítiques que generen aquests resultats.
Sobretot assenyalar l'habitatge, que és el que deia l'Albert, eh? Jo crec que aquest és un element molt important del que està passant.
Clar, és que el que no es pot fer és presumir de que Catalunya és capdavantera en política de l'habitatge i tenir aquestes xifres de sensellarisme. O sigui, a mi sembla un escàndol.
Clar, sobre habitatge, hi ha una altra iniciativa ara sobre la taula, que és del síndic de Greuges de Barcelona, que es diu Pla Zero Carrer, que parteix d'una diagnosi molt clara, que és que la causa principal del sensellarisme és, òbviament, els problemes d'habitatge. El que està fent el síndic és parlar amb entitats d'un espectre ampli, és a dir, perquè us feu una idea, des de Càritas, a Creu Roja, passant per Pimec, La Caixa, a Hospital Sagrat Cor, Habitat 3, etc., per intentar disposar d'aquests recursos. I sobre habitatge, només un esment, perquè es mencionaven ocupes, i de fet, aquesta xifra de 8.000 és incompleta encara, perquè si nosaltres agafem el concepte sensellarisme, hi ha molts conceptes a dins, i dins d'aquests conceptes també hi ha qui viu en un habitatge insegur, qui viu en infrahabitatge, i també les famílies pobres que viuen en pisos ocupats. És a dir,
si suméssim tot això, encara seríem més.
Clar, és a dir, nosaltres hem sumat el que tenim d'informació o que ens ha facilitat l'Ajuntament, o que és pública, o que hem esbrinat, però diguéssim que aquesta xifra de 8.000, si ens senyim al que diuen les categories de sensellarisme, pot ser molt més alta.
Sara.
Sí, jo crec que qualsevol responsable polític que tingui autèntica vocació de servei públic i hagi escoltat aquestes dades no pot restar impassible. És que estan per això.
I l'alcalde de Barcelona, insisteixo, no tinc res personal ni res, però és que avui l'alcalde de Barcelona, davant d'això, jo entenc que avui potser té la gent apretada, però demà o quan sigui ha de donar explicacions. És un problema gravíssim que una ciutat com Barcelona tingui aquestes 8.000 persones que passen la nit sense llar pròpia. És que és un problema gravíssim. Gravíssim.
Sí, sí, totalment.
Sí, sí, o sigui, els ciutadans estem per demanar i exigir responsabilitats a aquelles persones que han estat votades per entomar les principals preocupacions i situacions d'emergència que té la població. Però el mínim exigible és que si se'ls interpel·la, doncs hi hagi unes explicacions. Després ja valorarem si ens convencen o no ens convencen, però com a mínim donar la cara dels principals problemes que afecten els seus veïns i a la seva població. I deia, han de donar la cara perquè no podem normalitzar la situació com si fos inevitable que la nostra societat cada vegada sigui més precària i, per tant, que aquesta pobresa estigui enquistada i sigui creixent. I sembla que es vulgui donar com inevitable. I aquí jo crec que s'ha d'assenyalar que si hi ha persones dormint al carrer és també per falta de voluntat política de resoldre aquesta situació. L'any 2022 es va presentar una llei per combatre el sensellarisme al Parlament. Una llei que havia estat treballada per, precisament, entitats que coneixen molt bé el fenomen.
Està en tràmit, aquesta llei encara està en tràmit, no?
Es va presentar el gener del 2022. L'havia elaborat la comunitat de Sant Egidi, Càritas, Arrels, Sant Joan de Déu Assís, amb experts de la UAB i la UB. Era una llei molt econòmica, que havia d'estar aprovada en un sol any i que tenia el suport de tots els partits polítics, excepció de Vox, significatiu també. Però que 4 anys després aquesta llei estigui en un calaix també diu molt de quina és la prioritat dels partits polítics. I crec que també és important assenyalar aquesta part, no?, d'aquestes xifres de persones que estan vivint al carrer o que no tenen llar, està creixent, justament per l'emergència nacional que suposa el dret a l'habitatge, de la qual ja en parlàvem la setmana passada vinculant-ho a la pròrroga dels contractes de lloguer. El problema de l'habitatge s'estan emportant per endavant generacions senceres i estan estroncant vides de milers de persones. I els responsables polítics han de ser molt conscients que hi ha persones que no poden esperar 3 o 4 anys a que es construeixin 50.000 pisos que en teoria han de ser assequibles, però que el problema és que el concepte d'assequible ja no està ni tan sols a l'abast de persones que, fins i tot tenint una feina, i se'ns ha repetit tota la vida que el treball dignifica, però què passa quan el treball no et permet ni tenir una vida digna? No? O sigui que ni tan sols aquestes persones que tenen una mínima activitat laboral podran arribar a pagar-se aquest habitatge assequible, perquè també quedaran fora dels barems per poder-hi accedir.
Albert.
En relació a la llei, jo crec que més interessant que indignar-nos perquè porta 4 anys en tramitació és analitzar el per què aquesta llei no ha tirat endavant. I crec que és relativament...
Money.
No només.
Era relativament econòmica.
Té molt a veure amb la governança de com duem a terme aquestes polítiques. És a dir, hem situat la responsabilitat d'atendre les persones que estan en situació de carrer sobre els serveis socials municipals. I els serveis socials municipals ja s'apanyaran sense cap mena de coordinació i amb un efecte de voler-se escapar, de fer free rider cada ajuntament pensant en que ja atendrà la problemàtica l'ajuntament del costat.
És caquejar-se.
I la llei el que ve precisament és a dir que és obligatori tenir serveis a partir de
50.000 habitants
i és, estableix uns llindars a partir dels quals els serveis socials de cada municipi han de donar resposta al problema. I en aquest país aquest problema s'ha centralitzat en al centre de la metròpoli, en Barcelona ciutat. De manera que l'àrea metropolitana ha començat a reaccionar tard, alguns municipis, de fet, sí que tenen serveis, i tenen molt bons serveis, d'altres no, i tot depèn de la voluntat política de cada municipi. Aquest és un dels temes que vol atacar la llei i que ara mateix és el que fa que molts partits polítics estiguin en discussions internes, perquè grans alcaldies del seu propi partit no volen tirar endavant la llei.
Sí, sí.
Vicent.
Jo crec que l'augment és perceptible. Heu diferenciat i molt bé entre sense llar i sense sostre. L'augment de gent sense sostre és perceptible. Quan tu vas per la ciutat, veus que n'hi havia bastant més que hi havia abans. Jo fa 2 anys o per ahir vaig parlar amb Arrels per una entrevista i m'han comentat que llavors eren 1.000 o 1.300 i avui em dient 2.000. Per tant, això s'ha duplicat. Una part important d'això és immigració que arriba, que busca la seva primera oportunitat. El 85% diuen. Però hi ha una part que de vegades ni t'imagines. Jo vaig veure com això d'una persona que pot ser tu o pot ser el teu veí, etc, etc. Me recordo que hi havia un dibuixant que tot el món considerava moltíssim, que es va convertir en un emblema, que era Miquel Fuster, i era un senyor que havia treballat tota la vida bé i de sobte es va veure abocat per una sèrie de circumstàncies i va viure 15 anys al carrer. I va ser Arrels qui el va treure al carrer i qui el va, per dir-ho així, reinserir a la societat. Si això es multiplica, perquè cada volta no només a Catalunya, sinó en l'Estat o en Europa, hi ha gent que considera que això és un lloc d'oportunitat, doncs això ho tindrem multiplicat i ja veurem què fem. Perquè, clar, no serà fàcil, aniran venint i cada volta seran més. Sense sostre, sense llar. Home, jo crec que està claríssim que les polítiques d'habitatge han fracassat i que insistir en el fracàs és continuar dient que cada volta ho farem millor i cada volta tindrem tant, però no funcionen. Primera constatació. Segona constatació és que per corregir això amb els circuits de serveis socials municipals no n'hi ha prou, està claríssim també. I tercera constatació és allò que hem dit, igual que fa Arrels, doncs jo no sé si hi ha, i Albert ho pregunta, una associació, una organització, per exemple, que es dedica a coordinar l'habitatge compartit. I coordinar vol dir buscar la gent que vol llogar una habitació, velar pels seus drets, ajudar-los a trobar-la i després defensar-ne els drets, fins i tot legalment, quan es donen situacions d'abús. Si això no ho fan les institucions perquè ho han de fer tot, pregunte, socialment, igual que hi ha una cosa que ens diu Arrels, hi ha alguna entitat que es dediqui a això?
Que es dediqui
a buscar pisos per compartir habitacions, a mirar que no hi hagi abusos de mercat i a defensar aquestes persones quan hi ha uns d'aquests abusos.
Així, únicament, especialitzada en això, no em consta. El que sí que em consta és que hi ha entitats que el que fan és captar habitatge i gestionar la contractació del lloguer d'aquest habitatge amb altres entitats que donen suport social. De manera que captem habitatge de mercat per ús social.
Però això vol dir entitats que compren, que adquireixen habitatge.
Que adquireixen habitatge o que aconsegueixen el tracte o que medien en el tracte del lloguer.
I jo diria que segurament fan curt. Perquè fer-ho a través d'aquest circuit has de tindre recursos per fer-ho. Jo dic, no caldria una entitat que faria això, sinó una entitat, i per tant, si no existeix, s'hauria de crear, que busqui pisos per compartir habitacions i que defensi les persones... Clar, i que defensi les persones que volen llogar una habitació i que no siga per 500 euros. I que siga pel preu que haurien de tindre.
Però això no existeix.
No existeix.
No em consta. De fet, el ventall de polítiques que es poden fer és molt ampli. En realitat, aquí estem parlant del problema és l'habitatge. Les polítiques d'habitatge donarien per moltes hores de debat, però si ensenyem el terme al sensellarisme, a abordar el sensellarisme, podem fer diferents coses entre les diferents administracions. Prevenir... intervenir en moments crítics en la vida de les persones, que són els moments crítics que passen, que porten a una persona d'una situació de mal allotjament al carrer, i llavors aquí hi ha capacitat d'intervenció, hi ha programes arreu que estan funcionant i que estan avaluats, construir trajectòries de sortida, que és en el que s'han especialitzat les entitats i els serveis socials municipals, i finalment evitar la recurrència, acompanyar les persones fins a l'estabilització perquè no tornin a picar la mateixa porta. I amb aquest ventall de quatre línies d'actuació hi ha un munt d'experiències que es poden desenvolupar si hi ha els recursos adients.
I els recursos aquests d'on haurien de sortir?
Aquí hi ha el debat sobre la responsabilitat municipal o la responsabilitat autonòmica, i crec que aquí es tracta de construir la governança que faci que el lideratge sigui de país i que, a més, s'hi aboquin els recursos necessaris.
És Albert Sala, responsable de Drets Socials i Polítiques Públiques de l'Institut Metròpoli. Gràcies per acompanyar-nos, Albert.
A vosaltres.
Tenim una dada que contrasta amb tot això, Sílvia Solanes, és l'ocupació.
Sí, Catalunya bat rècords ocupació i frega l'abril els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. És una dada també extensible a l'Estat espanyol, també bat rècords d'ocupació amb 22 milions d'ocupats el mes d'abril. Això també va amb les dades de l'atur, que hi ha hagut una reducció a Catalunya de 9.000 persones, hi ha una mica més ara de 310.000 persones registrades a les llistes de l'atur. El conseller Miquel Samper ha valorat aquestes dades d'aquest rècord d'ocupació.
Són xifres rècord una altra vegada. Catalunya té a dia d'avui 3.921.000 persones treballant. És un increment respecte de l'any passat de 77.000 persones i, per tant, hem de destacar que és la vegada que la xifra, la sèrie històrica és més elevada, una sèrie que tenim des de l'any 2004. Destacar també...
Ara són les 9 i 11. A banda del que estem explicant de les persones que viuen sense llar a Barcelona, volem posar també l'accent a un altre tema important també d'aquestes últimes hores, és el que ha passat a Esplugues de Llobregat. Saludem a aquesta hora José Luis. José Luis, bon dia.
Hola, bon dia, encantat.
Què feies tu a les 11 del matí de dissabte?
Pues anava a cercar el cotxe per marxar a una altra població, pues a passar el dia. Era la raó.
I què és el que vas veure?
Res, vaig baixar perquè era un dissabte, era un dia laborable i, bueno, havíem deixat el cotxe fora i no em van recordar que era una zona blava. El dissabte, doncs, bueno, tot i que estigués enmig d'un pont, doncs, s'havia d'haver pagat. Ens van deixar en el parabrisa la possibilitat d'anul·lar aquesta denúncia i el parquímetre per fer-ho estava al costat del cotxe. Ens anàvem cap allà i vaig sentir uns crits que venien del carrer, per sobre on estava aparcat el cotxe, però que era un tros peatonal com a màxim de 28 o 29 metres, que vaig fer corrents per anar a mirar què passava, què eren aquests grits, no? I llavors, doncs, bueno, quan vaig arribar a dalt, vaig girar el cap a l'esquerra d'on provenien els crits, i vaig veure, doncs, bueno, un home i una dona, van forcellillant, no sabia ben bé què estaven fent, cridant, i vaig veure que l'home s'avançava sobre ell, que ella, aquesta noia, jo pensava que l'havia empentat en aquell moment. Val? Això és el que jo veia en aquell moment, i li vaig començar a cridar. Perquè deixar la noia, no? I va dir que, para, vine, coses així. I l'home em va sentir, es va girar cap on estava jo i es va aproximar, pues, amb pas ferm, no corrents, o sigui, ràpid, però amb pas ferm i una mirada decidida. Llavors, a mesura que s'anava aproximant, pues, vaig veure que portava un ganivet de dimensions grans, d'aquesta carnissé, i en l'altre vas una tovallola que li envoltava per protegir, bueno, per protegir-se de possibles, m'imagino que punyalàs d'ulls, algun intenta fer-li, i les mans plenes de sang i una mirada, pues, fixa, decidida, amb tranquil·litat, però amb decisió, no? I en aquell moment, pues, bueno, pujava un senyor que tenia també un familiar ingressat a Sant Joan de Déu, no era veí, però havia passat per allà, va durar la situació, amb aquest ganivet, va donar mitja volta i va dir, jo me'n vaig i aviso els Mossos. Jo anava a fer el mateix, el que passa és que jo pensava que la noia no l'havia apunyat. Bueno, no, com a mínim podia estar ferida, però no que estava morta ja, no? I llavors vaig pensar que si jo marxava, donaria mitja volta i aniria per aquesta noia, i el que vaig fer és esperar-li, perquè no tenia una altra opció, perquè si marxava la podia atacar. Llavors aquest home es va dirigir cap a mi, va intentar apunyalar una vegada, no li va sortir bé. Va començar a baixar les escales que jo havia pujat, va agafar unes pedres, i pensava que, bueno, dintre del que cap, les pedres no era més greu, però em va mirar, però després de seguida va apuntar cap a un altre lloc i vaig veure que cap on apuntava era cap a la meva dona, que estava en el parquímetre intentant anul·lar aquesta denúncia, clar, jo la vaig cridar perquè marxés, perquè corrés, perquè anava a anar a una pera, però ella es va quedar bloquejada, no entenia res, i es va quedar parada, no? Llavors sí que vaig córrer cap a baix, la vaig agafar, li vaig intentar, vinga, cap al cotxe. I es va pujar el cotxe per lloc del costat del conductor, jo dic de l'altre costat, per dir-ho manera, i jo, com a conductor, també em vaig apujar, perquè l'home aquest havia baixat aquest carreró, era poc probable que ja tornés cap a on estava la noia que havia ferit, i bueno, dono la volta amb el cotxe, la feina la portem a l'hospital, no? Però bueno, ell ens va seguir, va començar a llençar-nos unes pedres grans, perquè hi ha unes llamborres que s'aixequen per les arrels dels arbres i són fàcils d'agafar, les va agafar, les va llençar, va trencar el vidre del conductor, la segona em va impactar de ple, i com que ja no hi havia vidre i les pedres entraven a la cosa amb moltíssima velocitat i era molt gran, doncs clar, podien donar a la meva dona que estava en el segon del costat i no em quedava més remis que baixar un altre cop i enfrontar-me amb ell. Llavors, però, bueno, aquí em va intentar apunyalar 4 o 5 vegades, la veritat és que jo al mateix temps també intentava golpejar-lo i intentava desarmar-lo, ni un ni l'altre estaven guanyant aquesta baralla i cada cop hi havia més veïns que sortien als balcons a cridar-li que havien trucat a la policia, que la policia estava en camí, i a l'home aquest, veient que no se'n sortia, pues va agafar la marxa. Una mica aquest és el resum d'aquesta jornada tan desgraciada.
Com estàs ara? Com ho estàs portant?
Bueno, porto sense dormir des del dissabte. O sigui que és una situació perquè, a més, pues, aquesta dona no tenia famílies directes aquí a Catalunya. Son pare viu a la Xina. Els amics no s'hi deixen veure el cos perquè són amics, no són famílies directes. Tampoc ho pot fer el família indirecta, que és un cosí. També hi ha un tema de que el cos està pues, encara analitzant-se, però no els donen informació perquè està sota secret de sumari. Total, que els pares sí que li diuen que hi ha una persona morta, que ningú ha identificat, que ningú sap qui és. Llavors, atendre aquests amics, i també em vaig encarregar, i això fa que no puguis desconnectar d'això, perquè també intentes ajudar, perquè la legislació aquí a Catalunya és molt distinta de com es ferien les coses a la Xina. Aquí es necessita pues, uns visats especials pel món d'un cos cap a la Xina o cap als pares que puguin vindre. És tot com molt complice per ells, no entenen res, gairebé no parlen l'idioma, i llavors, pues, bueno, tot aquest dia també intentant ajudar-los i portar-los cap a les administracions, a veure si algú es significa escoltar i ja sentir la problemàtica que tenen aquesta gent, més enllà de que li hagin matat a una persona estimada. No?
José Luis, gràcies per compartir-ho avui a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya i descansa, una abraçada molt gran.
Moltes gràcies. Igualment, una abraçada.
Avui passarà a disposició judicial el detingut per aquest homicidi d'aquesta dona a Esplugues de Llobregat dissabte. Els fets que es van cometre al carrer de Feta a plena llum del dia, com ara explicava el José Luis, i els veïns de la zona que continuen consternat. Hem anat ara fins allà també amb la unitat mòbil, Lara García. Bon dia, on sou exactament?
Bon dia, Ricard. Doncs som ara mateix al carrer Joan Miró, al barri de Finestrelles d'aquí d'Esplugues de Llobregat, on va passar tot. És un barri residencial, aparentment tranquil a aquesta hora del matí. De fet, aquí al terra, just on va passar aquest atac, al terra els veïns hi han col·locat rams de flors i espelmes en record a la víctima. Alguns veïns van presenciar els fets i fins i tot hi ha qui feia dies que veia el detingut rondar pels carrers de manera, diuen, sospitosa. Una d'aquestes persones és l'Héctor Duran. Bon dia, Héctor.
Hola, bon dia.
Héctor, els veïns ja sospitàveu d'aquest home?
Sí, no era una sospita. Realment feia setmanes que aquest senyor estava pel barri, perquè un dels veïns feia setmanes que havia avisat a la policia perquè el va veure amb un ganivet pel carrer. De fet, la policia no va venir. I el dia 13 del mes passat, uns veïns del meu bloc de pisos també van avisar la policia perquè aquest senyor estava en un parc i va escridassar i amenaçar la seva filla i el seu marit i van marxar perquè es van sentir molt perseguits i van decidir tornar cap a casa.
Quin comportament tenia aquest home?
Pues aquest senyor tenia un comportament molt agressiu. La gent que passava pel carrer, qualsevol persona l'intentava atacar, el cridava, realment era un comportament pues, que no era correcte, evidentment.
Em dèieu que havíeu avisat ja anteriorment a la policia.
Pues realment es va avisar a la policia local i la policia local no va venir mai.
I no va venir, o sigui, és a dir, vau fer diversos avisos i no es feien cas, diguéssim.
Sí, com a mínim dos. I amb dos en unes quantes setmanes i aquí no va venir ningú.
Héctor, aquest home com anava vestit? Portava algun element que ja us feia pensar que podia atacar en algun moment?
Pues aquest senyor anava vestit com qualsevol altra persona i hi havia una diferència que era capital, que és que el braç esquerre portava una tovallola embolicada. Aquesta tovallola embolicada no era pas per aixugar-se la suor, era un escut, i això és una pràctica penitenciària bastant habitual amb una baralla amb pinxo, no només en aquest país, sinó en molts països de la resta del món. S'utilitza aquesta tovallola o un llençol com a protecció quan tens una baralla amb un ganivet o amb un pinxo, perquè, clar, evidentment, doncs, t'has de protegir. Lo qual implica i significa que aquest senyor tenia experiència llarga amb aquest tipus d'accions o baralles i sabia perfectament el que venia.
Això ens ho expliques així amb tant de seguretat perquè tu ets advocat, Héctor, recordem-ho, expliquem-ho, és a dir, tu ens expliques això perquè saps com funcionen aquests casos.
Correcte, és així.
I teniu sensació d'inseguretat al barri?
Absolutament, és a dir, en el moment que hi ha un individu com aquest que es carrega amb una noia amb aquesta sang freda, que podria haver sigut qualsevol de nosaltres, perquè, a més, va escridassar moltíssima gent pel carrer i va amenaçar amb una noia que és pacient, que era pacient d'aquí de l'hospital, pues clar, realment no és una sensació, és un fet objectiu.
Us sentiu una mica abandonats per la policia local? Em deies que la truqueu per la vau trucar diferents vegades i no va venir ningú.
No només policia local, sinó l'administració d'aquest poble, és a dir, l'alcaldia. Hem parlat en diverses ocasions, sempre prometen moltes coses, però al final estem en un cul de sac aquí a Esplugues, la policia local no ve, i Mossos d'Esquadra només ve aquí a l'hospital, de tant en quant hi ha un cotxe en allà sempre aparcat, però el que és el barri, una patrulla de barri, una visita diària, això no existeix.
Héctor, moltes gràcies i molts ànims a tots els veïns. Ricard, recordem que els Mossos han desmentit que es tracti d'un atemptat, com corria aquests dies per les xarxes, descarten també una motivació jihadista i sospiten que el detingut podria haver tingut un brot psicòtic.
Gràcies, Lara. Podem saludar també aquesta hora l'alcalde d'Esplugues de Llobregat. Eduard Sanz, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Com es lleva avui Esplugues?
Bé, doncs continuem consternats per aquests fets i preocupats també per la gravetat tal que significa tenir un fet com aquest, que la veritat és que doncs, no estem gens acostumats a aquestes situacions tan, tan violentes, no? I per tant, consternats, tristos i amb preocupació doncs, per haver viscut aquests fets i evidentment doncs, transmetre tot el suport i condol a la família i allegats d'aquesta veïna d'Esplugues que malauradament doncs, va ser assassinada per aquest desaprensiu.
Ahir sentíem el minut de silenci que van fer a les portes també de l'Ajuntament. Bé, més que un minut de silenci va ser un minut de soroll. No sé si lamenta l'alcalde el que es va produir.
Bé, no, jo era present i crec que durant el minut de silenci Esplugues es va poder expressar i es va poder expressar amb civisme i amb tranquil·litat i no en haver-hi conflictes. Jo més aviat després, un cop acabat aquest minut de silenci, sí que algunes persones doncs, van procurar alguns crits, etc. Per mi em fa la sensació que en general doncs, la ciutadania es va poder expressar el que volíem fer, que era transmetre el condol a la família, que estem dolguts, que som una ciutat afectada i consternada pels fets, no? I després doncs, rebutjar la violència en tot el seu sentit. Jo crec que és aquesta la imatge que vam voler donar i que Esplugues va donar, independentment de que després efectivament hi haguessin alguns crits d'algunes persones.
Mm. Els Mossos han descartat que es tracti de terrorisme islamista. Se sap alguna cosa més, alcalde, de la investigació?
Doncs no, jo la veritat és que no tinc dades més enllà de les que el Departament d'Interior ja ha fet públiques i que he anat comentant, no? I per tant, doncs, que ja s'ha descartat en un moment que pogués fer un cas de violència masclista o de violència de gènere, no? Que també han descartat la possibilitat d'un atemptat jihadista, no? I que també, per una altra banda, que havia circulat per les xarxes, alguns fitxats de comunicació, que es tractava d'una menor i tampoc no és el cas, no? Però més enllà d'aquestes dades està sobre secret de sumari i no puc avançar res més perquè no ho desconec.
De cara a la seva població, alcalde, quin missatge els hi dona?
Bé, jo els vull donar un missatge de calma i tranquil·litat. Evidentment són uns fets que alteren, no?, a la ciutadania i que a més generen aquesta preocupació vers la seguretat, no? Però crec que per afrontar aquests moments hem de tenir prou de calma i tranquil·litat precisament per poder-los afrontar, no? I que hem d'evitar els discursos, diguem-ne, que eleven aquesta situació, no?, a unes magnituds que no corresponen amb la realitat de la ciutat. Ha fluït aquest fet, això provoca, evidentment, entre la ciutadania una preocupació lògica absolutament, però hem de ser curosos a l'hora d'analitzar exactament quina és la situació de la ciutat, i per això us demanaria tranquil·litat. L'Ajuntament estarà a disposició dels veïns i veïnes, treballarem en termes de seguretat amb els cossos policials, i aquesta és la nostra línia de treball, no? De fet, els últims mesos ja hem posat en marxa algunes mesures, com un pla de videovigilància a la ciutat amb càmeres, hem posat en marxa la unitat de policia de barri, de proximitat. Bueno, estem treballant per evitar al màxim que es produeixin situacions d'aquestes que, com ho deia al principi, doncs no són gens habituals a la nostra ciutat.
Clar, però no és el que expressava el veí que sentíem abans, alcalde.
Sí, mira, jo moltes vegades hi ha una realitat, que les percepcions són unes i després les realitats són unes altres. Jo precisament parlava l'altre dia amb els Mossos d'Esquadra, preguntava quants fets delictius havien tingut al barri de Finestrelles des del gener, no? I em posaven ells mateixos, eren dades que em facilitaven ells, i em deien, mira, doncs hem tingut 13 fets, diu, alguns d'ells són alcoholèmies, altres eren trencament de vidres a algun vehicle i algun furt. Per tant, és evident que passen coses, però no puc compartir que hi hagi una sensació d'inseguretat, perquè els veïns i veïnes surten amb tranquil·litat al barri. Tenim un hospital de tercer nivell allà, parlem habitualment amb la direcció d'aquest hospital i tampoc no ens transmeten una situació d'inseguretat, independentment de que efectivament puguin passar alguns fets, no? Per tant, insisteixo, jo crec que hem de viure amb la realitat que és, no? Malgrat puc entendre perfectament que per aquesta mort que hi ha hagut, doncs es provoqui aquesta sensació més d'inseguretat o de preocupació, però hem d'analitzar els fets i a partir d'aquí seguir treballant, perquè la meva voluntat i prioritat és oferir una tranquil·litat absoluta als veïns i veïnes i evitar, ni que sigui un, tots els fets delictius que puguin haver-hi.
És l'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sans. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Pere Rossinyol.
Òbviament, el testimoni que heu entrevistat abans, que ha sigut impressionant, el que ha explicat, el que va viure, deixa'm una situació esborronat, no? Però malgrat això, hauríem de ser capaços d'analitzar, com deia l'alcalde, molt fredament possible, tot lo fred que es pugui ser, tot lo serè que es pugui ser, per no contribuir a una situació d'histèria, i al mateix temps, doncs, posar les bases perquè aquestes coses no tornin a passar i que la seguretat millori. És a dir, no es pot menys tenir de cap de les maneres la sensació d'inseguretat que molta gent té, amb independència de si es correspon amb les dades objectives o no, però alhora aquestes dades són molt importants a l'hora de definir les polítiques públiques. Jo, en aquí, el que m'ha deixat també més glaçat és si realment van trucar diverses vegades a la policia municipal, no? Perquè aquí sí que estaríem parlant d'un error evitable que no té res a veure amb un marc d'histèria o amb una situació d'inseguretat, sinó que hi havia una qüestió concreta de diversos veïns que durant setmanes, per lo que ha explicat l'Eduard, que el veí, que durant setmanes veien a venir algun problema greu i que no van ser atesos com corresponia perquè algun protocol va fallar. En fi, és difícil de fer compatible totes aquestes qüestions, aquest marc, diguem, que ens permeti abordar amb serenor el tema, amb unes sensacions d'inseguretat que no sempre són inventades i que no hem d'aconseguir i que no hem de contribuir, perdó, a amplificar si no estan basades. Però si hi ha una base sòlida darrere, doncs òbviament s'ha d'afrontar.
Anna.
Bé, a veure, jo sóc periodista i tinc les meves fonts, i les meves fonts em diuen que això és un desastre. Em diuen que no és que hi hagi... A veure, no hi ha una percepció de violència. O sigui, vivim un entorn cada vegada més violent, no només per aquest tipus d'atacs. O sigui, les actuacions de les bandes llatines que capten menors a les portes dels col·legis, i això no tindria res a veure amb qüestions religioses, el que fan és reproduir aquí el modus operandi que apliquen a casa seva, doncs l'altre van apunyalar un senyor al mig de plaça Catalunya. Bé, a mi em diuen les meves fonts que cada dia hi ha no menys de 2 apunyalaments a Barcelona, que normalment no surten als mitjans de comunicació, i que les forces de seguretat, inclosos els Mossos d'Esquadra, pues tenen ordres de minimitzar-ho i de denegar la major. I que, clar, atribuir-ho tot a la salut mental, pues, home, a part de que no cola aquestes alçades, també és criminalitzar els malalts mentals. No tothom que comet un apunyalament o que mata una persona és un malalt mental, i si tot ho atribuïm a això, al final criminalitzem a qui no toca.
No, però estem parlant d'un cas concret, Anna.
Bueno, però un cas concret, ja et dic, jo el que et dic és que a mi em diuen que aquí podríem parlar una mica com comparat amb el tema d'abans. O sigui, com que no es vol veure que la política d'habitatge és un desastre, no es vol veure els índexs de sensellarisme. Com que no volem veure que hi ha un problema d'una violència estructural... A veure, el que no té sentit és acusar de negacionistes els que neguen la violència de gènere que existeix i, en canvi, negar alegrement que existeix una violència, diguem-ne, ideològica, religiosa, moral... combatre el jihadisme no és només combatre atemptats, és combatre una mentalitat que fa doncs, que una persona frustrada, desequilibrada, desintegrada, desestructurada, pensi que apunyalar una persona doncs, que no és de la seva religió...
Però sembla que no és doncs, aquest cas concret que estem parlant.
No ho sé si és aquest cas concret. Jo
tots
el que
els
dic
indicis
és que,
van que no.
Tots els jo el que dic és que les meves fonts diuen que aquí per sistemes hi ha un negacionisme dels fets. Llavors jo evidentment, no tinc per què qüestionar ni els Mossos d'Esquadra ni l'alcalde, però tampoc me'ls tinc per què creure si no em donen alguna informació més, vist el que em diuen les meves fonts per una altra banda. I aquí el problema és que llavors ens estanyarem de que la gent voti en massa a l'extrema dreta, però clar, si tu per què creus que la policia no hi va anar? Perquè probablement sabien que si anaven es ficarien en un merder, els renyarien, els dirien no sé quantos. Vull dir, no em sembla que la policia sigui tan irresponsable. Jo crec que aquí hi ha un marc polític, diguem-ne, molt irresponsable, que a més no només no garantirà prou la seguretat, no deixa treballar els professionals de la seguretat, sinó que pot provocar una desconfiança de la gent cap a les autoritats, que això llavors ens exclamem tots de qui voten.
Sara.
A mi em sembla que la responsabilitat passa, primer de tot, per no dir ni una paraula de més d'allò que no sabem, i la responsabilitat passa per, primer, reclamar que s'atengui el dolor, que és em sembla que és la principal urgència d'aquests moments, de les persones que coneixien a la víctima i que els ajudin en tots els tràmits perquè puguin enterrar aquesta persona, que a més em sembla que han de repatriar un cos i que hi ha aquí una dificultat idiomàtica i, per tant, el que hem de desitjar és que dins d'aquesta desgraciada situació tinguin un acompanyament psicològic i tinguin un acompanyament administratiu per poder fer tota aquesta tramitació. A partir d'aquí, jo entenc que l'alcalde demani calma i tranquil·litat als veïns, això es pot demanar, però aquesta calma i tranquil·litat el que s'ha de fer és d'acompanyar, no?, i carregar de raons als veïns perquè puguin tenir una vida tranquil·la. I en un moment així tan convuls i de tanta commoció, acollir-se a unes dades, no?, que al final el que demostren és que és un fet puntual en aquell barri, quan hi ha tant de dolor i quan s'ha viscut una situació així, ha de ser comprensible que els veïns reclamin un acompanyament major i una assistència major. Sobretot perquè aquesta sensació d'inseguretat, crec que hem de ser empàtics, que la tinguin després d'uns fets tan desgraciats. Després, també parlava de responsabilitat. Jo crec que aquest cas també és molt il·lustratiu de què fa l'extrema dreta cada vegada que es produeix un crim d'aquestes característiques, i és afanyar-se a construir immediatament el relat que li interessa per instrumentalitzar el dolor i la tragèdia. I el que busca és convertir un crim concret en una prova general per criminalitzar tot un col·lectiu. I això ho hem vist molt clarament. I la realitat ha desmentit aquest relat. Uh-huh. Quin és el problema? Doncs que no sabem a les persones que han consumit aquella informació falsa si realment li ha arribat les dades reals o s'han quedat amb la mentida. I insistir que precisament el que busca l'extrema dreta és aprofitar aquests moments de por, aquests moments de ràbia, perquè és en aquests contextos quan, sí, les administracions no donen resposta a la ciutadania, facilita l'acceptació de discursos extrems.
Vicent.
Ahir vaig sentir en el mes nit la intervenció d'Antoni Rodríguez, que és intendent prefectura Mossos d'Esquadra, i a mi em sembla que ningú amaga res. És a dir, jo crec que quan els Mossos d'Esquadra, que són professionals que saben que si realment hi ha un problema i els seus representants o els seus responsables polítics els donen unes instruccions que no els convenen, les diuen tranquil·lament. I evidentment, en Barcelona i a l'àrea metropolitana hi ha ara, últimament, molts casos provocats per la complexitat social del territori i per l'arribada de gent que, evidentment, hi ha un etcètera, etcètera. Però després ja això, que és un cas particular... I aleshores, jo crec que si dius que unes persones han tingut un brot psicòtic, no estàs atacant a ningú, ni estàs fent... Un brot psicòtic és un brot psicòtic i poca broma. I qui té... No, és que ara estigmatitzarem a les persones que tenen un brot psicòtic. No, no, no. Quan una persona té un brot psicòtic, el que cal, segurament, i això no està a l'abast de... no està al nostre abast, és saber com tractar-la. I és una història molt perillosa. Però en aquesta història, a mi el que em resulta més xocant és que aquí hi havia una persona que durant setmanes, amb brot psicòtic o sense, s'havia anat passejant amb símptomes evidents de risc per als altres, per un barri que ningú va fer res. I en aquest sentit, la resposta de l'alcalde em sembla absolutament escassa. Més aviat em sembla impresentable. És a dir, no, és que tenim percepcions diferents. Explique-les. Explique quines percepcions tenien els veïns que han dit que aquesta persona anava pel barri, uns diuen que amb un ganivet, uns altres que s'hi portava una tovallola en el braç esquerre, que és una tècnica habitual per evitar que algú et pugui ferir, i que havien trucat un parell, diuen, com a mínim, a la policia, a la guàrdia local, a la policia local, i que no havien fet res. Ostres, i això l'alcalde ho ha d'explicar. L'única manera que tenim de tranquil·litzar a la gent quan passa una cosa com aquesta, a part d'acompanyar les víctimes, és explicar si ha fallat alguna cosa i no treus les puces de damunt. Perquè si l'alcalde s'expulsa responsabilitat si no ho explica bé, la sensació d'inseguretat augmenta.
Són les 9:35, a banda d'això, del que està passant a Esplugues, avui estem pendents també de les Canàries, perquè està pendent d'arribar un vaixell, un creuer de luxe, amb aquest probable bot d'antanavirus. Ja són 7 els casos d'antanavirus identificats, entre els quals hi ha 3 morts en aquest creuer, que recordem que travessava l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria acabar ara a les Canàries. Podem saludar aquesta hora Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, que avui, per cert, és a Barcelona. Senyor Simón, què tal? Bon dia.
Hola, buenos días.
Y gracias.
Disculpa
para
que no hable catalán, pero lo entiendo un poquito, pero no me sale bien hablarlo.
No pateixi, en tot cas ens entenem que és l'important. Quin protocol hauria de seguir Espanya si això acaba passant, si aquest creuer acaba arribant a les Canàries?
Con el barco. Mira,
sí.
Ahora mismo en España tenemos unos mecanismos establecidos para la acogida de este tipo de situaciones en puertos y aeropuertos que lleva la Dirección General de Sanidad Exterior del Ministerio con las delegaciones del Gobierno. Los puertos y aeropuertos en principio son responsabilidad del Estado, no de las comunidades autónomas. Ahora mismo, si el barco llega sin enfermos, porque en principio los enfermos, los dos enfermos que hay en el barco, serían evacuados por vía aérea, no tenemos claro si a sus países de origen o a Holanda, que es el lugar de sede del barco, estos pasajeros van a ser evacuados desde Cabo Verde. El resto de los pasajeros son personas sanas. Lo único que hay que hacer es darles un seguimiento adecuado para asegurarnos que no desarrollen síntomas y que puedan en un momento determinado ser personas de un riesgo muy limitado para otros. La transmisión del antivirus es muy difícil, es una enfermedad que se transmite fundamentalmente a partir de las secreciones de roedores y entre personas, aunque hay algunos casos demostrados de transmisión entre personas, particularmente para el virus la variedad Andes del antivirus, lo cierto es que aunque sí que puede transmitirse entre personas, la transmisión entre personas es difícil, es muy difícil, con lo cual el riesgo de que aparezcan nuevos casos no se puede descartar, pero no es, a medida que pasan los días, es cada vez menos probable. Si llega algún enfermo por el camino, obviamente habrá que sacarlo del barco, atenderlo en el sistema sanitario, llega a una isla donde afortunadamente tenemos una unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel para pacientes infecciosos de riesgo, a los que se les puede dar un tratamiento de alto nivel sin que corra riesgo ni los profesionales ni haya riesgo de que se infecte nadie. Y el resto de los pasajeros serían pasajeros que en principio no representan ningún riesgo para nadie. Estamos ahora mismo negociando entre todas las instituciones implicadas, todos los países implicados, los mecanismos de distribución de estas personas hacia sus países. De todas formas, sí que quiero que quede una cosa clara. Aún no es seguro que vaya a llegar a Canarias este barco. El barco tiene bandera holandesa, la compañía, el armador del barco es de Holanda, y por lo tanto todavía estamos hablando entre todos los implicados la posibilidad de que en lugar de parar en Canarias, que es el puerto más, digamos, cercano de Cabo Verde, que vaya directamente hasta Holanda. Estas decisiones se están tomando ahora mismo en estas horas, tenemos dentro de un rato una reunión, y se van tomando a medida que se va teniendo más información sobre la situación del barco. Pero como digo, el barco en principio, cuando salga de Cabo Verde, va a salir sin casos, y por lo tanto, a priori, a no ser que aparezca algún caso nuevo, las personas que van en el barco no son de riesgo para nadie. Uh-huh.
Per tant, tranquil·litat en aquest sentit, en aquests moments. Ara fa 6 anys ja. Vostè recorda on era fa 6 anys?
No te he entendido, disculpa.
Si recuerda dónde estaba hace 6 años.
Hace 6 años, el día 5 de mayo. Sí, estaba en la misma silla en la que estoy sentado ahora, trabajando como un loco con mi equipo.
¿Tiene aún recuerdos de la gestión de la pandemia?
Hombre, claro, de estas cosas no te olvidas. Es verdad que algunas cosas se van poniendo un poco borrosas, pero las cosas importantes siempre se van a recordar. Es una situación de mucho estrés, una situación de un impacto enorme en la sociedad y obviamente en cada uno de los que participamos en la gestión. Y no se olvidan, es muy difícil.
A pesar que quan veiem emergències ara, no? Potser emergències més climàtiques, per exemple, tornem a tenir debats, no? De què prioritzem, si l'economia o la salut. No? Sembla que les administracions amb això encara no tenim una directriu clara. No sé si vostè en aquest sentit creu que hem après coses de com gestionar una pandèmia o una emergència en un cas que ens poguéssim trobar ara.
Mira, te voy a contar una cosa que pasó la semana pasada y que probablemente tenéis información. La semana pasada fue una extensión de la sexta ronda de negociación del anexo del Acuerdo Internacional de Pandemias. Un acuerdo que lo que intenta es que en la siguiente pandemia, si la hay, esperemos que no, pero si la hubiera, o gran epidemia de alto impacto a nivel global, la gestión y el acceso a los recursos para responder a ella sea más equitativo para todos. Y que además podamos responder mejor y más rápido todos, porque una situación pandémica no hay problemas nacionales, hay problemas globales y tenemos que coordinarnos todos y responder todos a la vez. Bien, pues de esta extensión de la sexta ronda de negociaciones, la conclusión fue que no nos hemos puesto de acuerdo para terminar ese anexo de cómo compartir los patógenos y los beneficios para generar las vacunas, tratamientos o diagnósticos que puedan ser de interés para responder ante esta vacuna. ¿Qué implica esto? No que no queramos trabajar juntos, que desde luego, desde el punto de vista de salud pública, queremos trabajar juntos y queremos que este acuerdo salga adelante, pero sí que hay muchísimos intereses entre medio que complican mucho las negociaciones. Y entre esos intereses, obviamente, están los económicos, además de otros. Hay intereses económicos, geopolíticos, hay un montón de cuestiones entre medias, que además, en el mundo en el que vivimos actualmente, y actualmente me refiero a este año y quizás el año pasado, estos últimos años, están complicando mucho la coordinación internacional o la relación internacional entre los diferentes actores que tienen que intervenir en situaciones de riesgo pandémico a nivel global. Creo que con eso se dice todo. Vamos a seguir las negociaciones, pero no las vamos a terminar cuando estaba previsto, que era para ahora, final de abril, para poder aprobarlas en la Asamblea Mundial de la Salud que se celebra a finales de mayo.
Ara que parla vostè de vacunació, ¿vostè creu que determinades vacunes haurien de ser obligatòries?
Mira, los mecanismos para conseguir altas coberturas de vacunación pueden ser múltiples. En España no hay vacunas obligatorias y tenemos las coberturas de vacunación de las más altas del mundo, sin ningún problema. Es verdad que hay grupos antivacunas, es verdad que los movimientos, más sí que hay grupos antivacunas, pero yo creo que hay más movimientos con dudas sobre las vacunas, o por falta de información, o porque hay mucho ruido y mucha desinformación, pero no que estén abiertamente en contra de ellas. Pero el caso es que sí que es verdad que en los últimos años hay más ruido, hay más grupos que pueden poner sobre la mesa sus dudas o algunos claramente su oposición a vacunar. Pero estos grupos es difícil hablar con ellos porque son grupos, digamos, que tienen, no sé cómo llamarlo, probablemente como dogmas muy claros en los que tienen una directriz y no entra dentro de su forma de exponer sus criterios y sus argumentos, no entra en la discusión y la valoración de argumentos de otros. Pero yo creo que sí que hay opciones para que estos grupos, o al menos los que tienen dudas, sí que entiendan la importancia de las vacunas, que es mucha. Si ahora mismo tenemos una esperanza de vida, el nacimiento de las más altas del mundo, después de Japón creo que somos el país más con mayor esperanza de vida, el nacimiento, 83, 84 años, es gracias fundamentalmente a que las enfermedades que acababan con la vida de muchísimos niños hace unos pocos años ya no lo hacen gracias a las vacunas. Yo creo que tenemos que seguir manteniendo el mecanismo español, que es básicamente que todo el sistema sanitario y todo el sistema social tiene un mensaje muy estructurado, muy bien fundamentado, muy bien argumentado, con evidencia sólida, y que es el mensaje que el sistema sanitario trata de transmitir a la población. En otros países hay obligación de vacunar. Por ejemplo, Francia acaba de hacer obligatoria algunas vacunas para algunos grupos concretos, y lo ha hecho para otras, y tiene ya establecido hace tiempo la obligatoriedad de algunas vacunas. No tienen coberturas mejores que nosotros. Yo creo que todo esto depende mucho de las características de los países, de la población, de los sistemas sanitarios, y si en el nuestro, sin ser obligatoria, conseguimos de las mejores coberturas del mundo, yo creo que tenemos que pensarnos dos veces en modificar coses que funcionen bé.
Clar, però, per exemple, a Catalunya, no? Recentment vam conèixer aquell ingrés en estat greu a l'Hospital de Manresa d'un jove que va ser infectat de tètanus, no? Que no s'havia vacunat. Quan veu casos així, aquí hi ha un fracàs, és a dir, alguna cosa està fallant perquè hi hagi un jove que hagi d'acabar ingressat en estat greu per tètanus, ara mateix a Espanya.
Sí, és un... Vamos a ver, son situaciones muy dramáticas. Yo entiendo la familia. Es cierto que yo no tengo muy claro si realmente eran antivacunas o personas que simplemente no habían vacunado a su niño por la razón que fuera. La verdad es que no querría yo llegar a entrar en ese tipo de valoraciones o de juicios. Sí que es cierto que es una situación muy dramática para la familia, pero que desgraciadamente nos puede servir de ejemplo para que la gente entienda la importancia de las vacunas. A mí me parece que cuando tenemos oportunidades de evitar a nuestros hijos, a nuestros niños, el riesgos como esos, deberíamos pensarnos dos veces en no aceptar el vacunarlos. Pero sí que entiendo que es una posición personal. El problema es el aceptar o no la responsabilidad de cada uno. El sistema, desde luego, tiene que hacer todo lo posible por vacunar a todas las personas, a todos los niños, incluso ahora mismo con los programas de vacunación del adulto, a los adultos de riesgo, a los adultos vulnerables, pero sí que es cierto que al final es una decisión personal. Yo personalmente creo que yo no lo llamaría como un fracaso. Yo sí que es cierto que fue una oportunidad perdida de salvar una vida con una vacunación temprana, que hubiera sido un mecanismo sencillo. Pero también tenemos que tener claro que las vacunas salvan millones y millones de vidas todos los años, pero las vacunas tampoco son infalibles. Tampoco sería un fracaso si una persona vacunada de cada varios millones de vacunados tuviera la enfermedad, porque eso sí que sabemos que no todos los vacunados llegan a inmunizarse contra las enfermedades. Entonces tenemos que entender bien cómo funcionan para poder luego valorar si realmente ha habido un fracaso en el proceso de vacunación o no lo ha habido. En muchos casos, cuando se habla de que las vacunas no están funcionando, se basa en precisamente esos casos que ya está previsto, que sabemos que no se van a inmunizar aunque se vacunen. Son muy poquitos, pero sabemos que hay algunos de ellos. Pero valorar como fracaso sin tener un estudio muy detallado de la situación es difícil. En este caso no había vacunación. Por lo tanto, lo que está claro es que sí que hubo una oportunidad perdida de vacunación que no se supo aprovechar. No sabría dónde poner el peso, si en la familia, si en el sistema. Son cuestiones muy complejas, difíciles, que además tienen mucho que ver con la sanidad, pero también tienen mucho que ver con la sociología, con el comportamiento de las personas, con otras ciencias que tenemos que incorporar poco a poco a nuestra forma de entender la salud.
Uh-huh. Ja per acabar, Fernando Simón, avui vostè serà a Barcelona, concretament a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, per pronunciar una conferència. De què anirà?
Es una conferencia sobre, bueno, es una, el Lancet, es una revista médica muy prestigiosa, está lanzando una nueva línea editorial sobre aspectos sociales de la sanidad y sobre lo que llamamos sindemias. Son la efectividad de los tratamientos y de los sistemas sanitarios, dependiendo de que integren o no muchos más aspectos que los meramente, digamos, de salud biológica. Tiene que ver precisamente con esto que acabo de comentar, el poder integrar aspectos sociológicos, aspectos éticos, aspectos de equidad, aspectos de culturales en la gestión de la sanidad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, cuando hay brotes epidémicos, pandemias, etcétera, que permitan que las acciones sanitarias sean mucho más efectivas y tengan un impacto mejor en la población. Son aspectos que es cierto que se habla de ellos desde hace muchísimas décadas, siglos, me atrevería a decir, pero sí que es cierto que en el día a día no están todavía bien incorporados en la forma de trabajar, y tenemos que aprender a utilizar herramientas sociales y de aproximación hacia los enfermos mucho mejores, integrando su propia experiencia y su propio conocimiento de su entorno, de su vida, de sus enfermedades y su percepción de riesgos. Es básicamente sobre eso. Yo creo que es una oportunidad muy interesante para empezar a poner en práctica de la forma más amplia imaginable ese concepto que está ahora de moda, que trabajamos con él hace décadas también, pero que se está poniendo ahora de moda, de una sola salud. Una sola salud que afecta tanto al medio ambiente como a la salud animal, a la salud humana, pero también a la cultura, a nuestra forma de consumo, a nuestra forma de comportarnos, a nuestro entendimiento y percepciones sociales, etcétera, etcétera. Y esto es la conferencia, básicamente. No sé qué te saldrá, espero que sea interesante.
La seguirà a partir de les 4 de la tarda al Paraninf de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres. Un saludo.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ara Lidl escalopins de salmó per 4,99. T'estalvies un 21%. I amb Lidl Plus estalvia't un 17% en les nostres mozzarelles. Lidl, val la pena.
Blanco de verano, Don Simón.
Blanco de verano, Don Simón.
Nou blanco de verano, Don Simón.
Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
Quina data tan bona, quan ens vingui bé. És justament el dia que em va bé.
El dia quan ens vingui bé?
Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
I a mi?
Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
No.
Et surt de dins això de...
Necessito vacas.
Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
012. La millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats marítimo-pesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
Avui, a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
I abans de tancar l'Àgora, hem de parlar també de Ábalos i Koldo, perquè està tot a punt perquè quedi vist per sentència aquest judici del cas Mascaretes. Tania Tàpia?
Sí, ha acabat ja la declaració de tots tres acusats. Avui el tribunal ha donat, diguéssim, festa a tothom perquè les defenses han demanat una mica més de temps per preparar els informes finals. Demà podríem sentir aquests informes i també l'últim torn de paraula d'Ábalos, Koldo i d'Aldama. Un judici molt mediàtic on el ministre, l'exministre, s'ha desvinculat absolutament de tot. Diu que ell només va fer un encàrrec per tenir material sanitari en la pandèmia, però que no va tractar amb les empreses, ni molt menys es va embutxacar milions. Ha criticat durament a la UCO, també a la Fiscalia, el repte de trobar el suposat botí. Diu que només té 95.000 euros que han fet aflorar i que no estan prou justificats. I es queixa, sobretot, que és un cas mediàtic, amb una condemna ja prefixada. Diu que és carn de mem, deia això.
Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso. Pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
Ábalos també se l'està jutjant per col·locar les seves exparelles. Diu que en el cas, per exemple, de Jessica, la devien pressionar, que el dama la va pressionar perquè, si no, no entén el testimoni que va donar. Ella va dir que anava a treballar, tot i que... O sigui, ella cobrava, tot i que no anava a treballar. Hem vist durant tot el judici també a Koldo i Ábalos units. S'esperava a veure si algun dels dos inculpava a l'altre. Doncs no, han anat de la mà. Recordem, petició de fiscalia, 24 anys per Ábalos, 19 i mig per Koldo, 7 per el dama, i això és significatiu. El PP, que aglutina les acusacions populars, ha demanat per Aldama menys de 2 anys de presó.
És a dir, que no entri a la presó.
Exacte. Ja. Dóna credibilitat a totes les acusacions sense prova, recordem-ho, de l'empresari del comissionista, que sí que diu que va existir aquesta trama i que va fins i tot a disparar contra Pedro Sánchez.
O sigui, podríem dir que el Partit Popular considera que un comissionista té menys pena a pagar.
Sí, sobretot que per col·laborar amb la justícia, que recordem és el fet pel qual el van treure de la presó. Ábalos i Koldo han fet tot el judici en presó preventiva. Ell, Aldama, està en llibertat provisional, per tant, consideren que pel fet de col·laborar i d'haver confessat i d'haver ajudat a conèixer l'entrellat d'aquesta trama, doncs no hauria de posar més els peus a la presó.
Gràcies, Tània.
Fins ara.
I què n'esperes de tot plegat, Pere, després d'aquest espectacle que hem viscut?
Bueno, tu has definit, no?, un espectacle. Per tant, tot això passa al Suprem, que això ja d'entrada és una cosa estranya, que un judici d'aquestes característiques es faci al Suprem, amb un tribunal molt polititzat, un tribunal que està clarament en una operació, com a mínim a parer meu, que va més enllà d'aquest cas, i que aquest cas és un element en aquesta operació per tombar un govern. Insisteixo que aquesta és la meva opinió, perquè després de veure el judici més aviat se m'ha reforçat, perquè ara ja hem fet el judici. Abans de començar el judici pensàvem, bueno, aquests són uns pinxos que segurament han fet algunes coses que estan malament i, per tant, pues, fatal, però aquí s'està investigant una trama tremenda, diguem, de finançament irregular del PSOE, i ara que ja s'han fet el judici i que, per tant, hem vist totes les proves, doncs la veritat és que és increïble, a parer meu, haver arribat en aquesta situació. Resulta que tot està construït a partir d'una persona que està amb uns tremendos problemes judicials en un altre cas, i que totes les proves són la seva paraula, una persona que, diguem, no té cap credibilitat, i que a l'hora d'analitzar els fets no ha aparegut res de tot el que s'ha comentat, del gruix que s'ha comentat. És a dir, un judici en què no hi ha els casos concrets dels expedients concrets manipulats, que no apareix els diners i que no apareix finançament irregular del PSOE, doncs la veritat és que és molt difícil pensar que això no forma part d'algú que va més enllà d'aquest judici, amb independència, que quedi clar, que no estic defensant comportament